Avui tenim moltes ganes de saber qui és en Martí Vayreda. De fet, aquí als serveis informatius en parlem sovint. És un expert en bici trial. En aquest moment, si mireu el rànquing, el trobareu com a número del món. Ara ens explicarà el matís. Teníem ganes de que ens vingués a veure per explicar-nos exactament qui és, què vol i fins on pot arribar, perquè només té 19 anys i ja està tocant el cel amb les mans. Martí, què tal? Com estàs? Bon dia i bona hora.
Bon dia, molt bé, molt bé, molt il·lusionat, molt content i molt agraït de que em tinguis aquí.
Escolta, Martí, tu vas començar de ben petit amb tot el tema del bicitrial. D'on parteix tot plegat?
Bé, sí, jo vaig començar als 5 anyets. El meu pare va veure algun lloc, o la meva mare, no ho sé molt bé ara, que feien, hi havia un club ciclista aquí a Olot, que era el Club Bicitrial Garrotxa. I van dir, ostres, va, jo sempre anava amb una moto, no sé, ara ja no es porten tant, però abans es porten aquelles motos de plàstic, saps, sí, que anaves així amb els peus, caminant. Jo anava sempre amb allò, tot arreu amb allò. I van dir, ostres, doncs amb bici vaig aprendre a anar amb bici bastant d'hora, a la plaça Major, amb el meu pare, em va treure els rodins de seguida, i van dir, home, doncs potser li agradaria. I sí, als 5 anyets vaig provar això del bicitrial, que era nou per mi, i em va encantar. Des de llavors, mira, no he fet res més, aquí segueixo.
Què té el bicitrial que et va enganxar? Perquè hi ha coses que quan les tastes t'enamoren, no? Què et va enamorar tu del bicitrial?
Jo crec que és perquè és un esport molt tècnic, que estàs molt amb tu mateix i és molt de repetició, és molt gratificant també quan surt, perquè les coses són molt difícils. Esports així tan tècnics són molt complicats, perquè clar, has de coordinar molt bé, has de fer moviments molt perfectes, i estar en una pedra, per exemple, anar a intentar pujar la pedra, pam, li tires, potser estàs 100 vegades, i no vols marxar d'allà fins que surt la pedra. Van passant les hores, va, no, d'aquí no marxes fins que surt la pedra. I quan surt la pedra és una sensació que dius, uah, has sortit, saps? I aquesta sensació, doncs, t'acaba enganxant.
O sigui que la tossuderia és la que t'acaba donant els èxits.
Sí, exactament. Jo ara quan faig classes amb alguns nens petits i veig que el nen li dic, va, mira de pujar per aquesta pedra, no? I el nen va intentar pujar la pedra, pam, pam, i no puja, i porta un rato, i s'enfada, i comença a plorar. Ah, no pujo la pedra, no pujo la pedra, i segueix tirant-li. Dic, m'encanta, em recorda a mi, jo feia el mateix.
O sigui, agafes un punt en el qual l'havies de superar, i a partir d'aquí, fins que no el superaves, no canviaves de pàgina, per entendre'ns.
Exacte, sí. D'això es tracta, d'anar intentant, anar fallant, mirar de cada vegada que falles, veure per què falles, per després no fer igual, no? Perquè llavors no té sentit si vas, no? Si busques resultats distintos, no hagas sempre el mateix, no? Però sí, d'això es tracta, tu sudes.
I quina és la part més difícil?
Jo crec que en esports d'aquests que no estan... Perquè, clar, al final el bicitrial és un esport molt jove, també. El va començar l'OTPI. Llavors, fa molt pocs anys que està aquí, que està en funcionament, no? Llavors, en esports aquests que no estan tan formats, també és molt difícil saber què entrenar, com entrenar, tenir molt clar com s'han de fer bé les tècniques, fins i tot. Ara sí que cada vegada ja hi ha més, doncs, persones que fan classes o hi ha més entrenadors, no? Però jo, sobretot, quan vaig començar, doncs, a mi no m'ensenyaven res, moltes vegades, no? Doncs perquè no saps com fer-ho, tampoc. No tens ningú que t'ensenyi, no? Llavors, com ho fas? Doncs mira, per intuïció, per... I llavors jo crec que en esports així tan joves, clar, per exemple, vas a un entrenament de bàsquet, no? Tens un entrenador allà que et posa una pissarra i et diu, vale, avui farem tir tantes vegades, no sé què, avui farem tal, per què? Doncs perquè tot està estudiat, no? I saben que s'ha de fer així. Amb el trial, no sé, què farem? No ho sé, saps? Mm. I llavors, jo crec que això és molt difícil també, perquè clar, si no tens ningú que t'ensenyi o no tens ningú, és molt complicat avançar, no? Jo crec que aquesta és la part més difícil, com enfocar els entrenaments, què entrenar, què... Tot això.
I la concentració és un factor clau, no?
I tant, sí, això és més basat en ja competició, tema competició, clar, tema cap, jo crec que és el més important, Al final, el cap en la competició és molt més important que la força que tinguis, que la tècnica que tinguis, perquè ho és tot un
dia. Ara en parlarem, perquè, escolta, estic mirant aquí el teu palmarès, tercer del campionat de Catalunya, quart de la Copa i del campionat d'Espanya. El millor resultat el vas aconseguir a l'Atzata, Itàlia, en ser convocat per la selecció espanyola. Vas competir als Jocs Mundials Juvenils, on vas aconseguir la medalla de bronze. Estàs tocant, com dèiem, el cel amb les mans, número del rànquing, si el mirem, per exemple, a data d'avui. Escolta, Martí, com gestiones tanta pressió? Perquè al final això és molta pressió, no?
Bueno, miro... en veritat no acaba sent pressió, no? És més motivació, no? O sigui, jo estic molt content. Jo, clar, quan em veig allà dalt del rànquing número 1, és com, uau, que estic, saps? I uau, que estic número 1, saps? No és una pressió. Jo crec que quan tu et notes bé, quan notes que... O sigui, quan notes que t'ho mereixes també, que tu has treballat molt, que estàs allà perquè... no per art de màgia, saps? Perquè realment portes unes hores de darrere, tens un equip molt bo, estàs treballant molt... Jo crec que també és com orgull, és com et sents convençut de que el teu lloc és allà i que t'ho mereixes, i llavors això treu molta pressió també. Que ja et dic, és molt complicat gestionar-ho, perquè... Doncs clar, hi ha molts factors al final i, per exemple, una final és molt complicat, tema pressió, perquè... Però tot i així, jo la forma en què ho enfoco, ho intento enfocar, és aquesta.
I aquesta concentració, la que fèiem abans en referència, com la gestiones? Perquè, és clar, pots estar molt concentrat, però al final estàs a sobre d'un vehicle, entre cometes, que no depèn de tu. Poden passar moltes coses, pot aparèixer una pedra, es pot moure qualsevol element del teu entorn que tu no puguis controlar. Algú que vol controlar, pel poc que et conec, dedueixo que ets controlador del que estàs fent, com ho portes, com ho fas?
Clar, es tracta de, precisament, controlar al màxim aquest vehicle. Aquest vehicle forma part de tu. O sigui, tu i la bicicleta sou uns. Jo sé perfectament la bicicleta, on està col·locada les dues rodes sense mirar-les, sé perfectament on s'han de col·locar el següent pas on he d'anar, sé l'entorn en què estic, sé si aquí patina més, aquí patina menys, aquí he de tirar més fort. Es tracta de... Has de ser un amb la bicicleta, no? Això és el primer. Llavors, clar, jo sempre quan veig una final des de fora, diguéssim, sempre penso, buah, és que tots els moviments que s'han de fer, tots els passos que s'han de fer són tan complicats, hi ha tantes coses que poden sortir malament, no? I és tot, s'ha d'ajuntar tot molt bé, no? Perquè, però, o sigui, em refereixo, sembla, és tot, quan tu veus els pilots fent-ho, sembla tot molt fàcil, i dius, uau, que fàcil, però és que en veritat és molt fàcil fallar. És molt fàcil fallar i s'ha d'estar molt concentrat, s'ha de saber molt bé el que s'ha de fer per no fallar, i aquí és realment lo complicat.
D'Olot a Europa, perquè ara has fitxat per l'equip belga Jitsi Trials. Com és el món del trial a nivell internacional? Perquè, clar, coneixem altres esports on, evidentment, hi ha molts egos, hi ha moltes coses que fan que la competició pugui ser molt més dura. En l'àmbit del trial, del bici trial, com és l'esport per dins?
Bé, és un esport que és molt familiar, és molt maco, no? Suposo que és el que tenen tots els esports petits, que al final t'acabes coneguint amb tots, acabes tinguent relació amb tots, i això és molt maco, no? Poder anar amb el teu competidor quan acaba la competició, felicitar-lo, però felicitar-lo de veritat, de dir-li, ostres, tio, ho has fet molt bé avui, o quan no li ha anat bé, anar allà i dir-li, hosti, tio, sento què t'ha passat, què tal, no? O fins i tot quedar alguns dies per entrenar junts, vull dir, tot això són coses molt maques, perquè al final sí que... És veritat que, aviam, sou competidors, i si estàs a una final no li explicaré pas com faré jo la zona o com s'ha de fer aquest pas o on què està fallant i per què no puja, no? Però sí que després, de fora de l'àmbit competitiu, doncs som tots amics i hi ha un ambient molt maco, i això és de les coses que m'agrada més. Els teus amics al final acaben sent també els teus competidors, no?
En Jack Carthy, què farem amb en Jack Carthy? Perquè, clar, ara mateix és el teu element a batre, aquest.
Ostres, sí, en Jack Carthy és el que es pot dir una bèstia. Jack Carthy és bàsicament una bèstia, seria, per la gent, és el Tony Bow del bicitrial, o sigui, és impressionant. Si mireu qualsevol final d'aquesta mateixa de Vic, veureu la diferència, no? Tots estem allà patint per la zona i ell acaba la zona i li sobra un minut de temps, no? Però és la meva principal motivació. O sigui, realment, en Jack Carthy, clar, pensa que jo m'he criat mirant vídeos seus, dient, uau, és el meu ídol també, i ara estic competint contra ell, no?
I és més gran que tu.
Hey, té 25 anys? No és molt més gran, la gent es pensa que és molt més gran, i no, la veritat és que és una bèstia. Llavors, és un referent, alhora és un competidor, alhora m'hi porto bé, sí, tenim bona relació, llavors és un cúmul d'emocions una mica complicat, no?
Que dius, de gestionar.
Sí, però sí, la meva principal motivació, la meva obsessió és guanyar-lo. És guanyar-lo perquè ell és el millor, ell és el campió del món, ho ha fet diverses vegades, 4 vegades ja. Llavors la meva obsessió és guanyar-lo i guanyar-lo i guanyar-lo i que no em guanyi mai més.
Com és un dia de cada dia d'en Martí Vayreda?
Bueno, doncs és bastant normal, la veritat. La veritat és que són pràcticament entrenant i estudiant també. estic estudiant màrqueting i investigació de mercats a la UOC, llavors ho vaig compaginant tot, intento organitzar-me molt bé i és bàsicament entrenaments. Faig entrenaments i estudis.
Martí, què ha suposat per tu el suport de la família?
Doncs molt important. És que, i ara cada vegada no, a mesura que vaig creixent, vaig veient doncs, en tot el que m'han ajudat i tot el que estan fent, i perquè és un 10, o sigui, no puc dir res dolent, sempre m'han apoyat en tot el que he necessitat, han fet molts esforços perquè pugui arribar aquí, no? Perquè clar, imagina't, pot semblar una tonteria, però fins que no tenia cotxe, clar, era el meu pare qui m'havia de portar cada dia a entrenar, s'havia de compaginar ell la seva feina per tenir unes hores per mi, vull dir, són moltes coses, molts diners també invertits, perquè clar, ara vés aquí, ara vés allà, ara no sé què, llavors m'han ajudat molt i ells són els primers d'apoyar-me, els primers que de dir, doncs va, topem això, de motivar-me, i estic super, super, super agraït.
Abans de la competició, si vas amb el pare, o quan anaves amb el pare, què et deia?
No, ho fa molt bé, ho fa molt bé, perquè és complicat perquè, clar, jo també m'enfado, i no és... Ara amb aquest equip belga, tinc un altre, ni diem motxilero. El motxilero és el que porta la motxilla amb les eines, amb l'aigua, amb el menjar i amb el que sigui, i el que et va acompanyant, vale, a les zones, és el motxi. El meu motxi era el meu pare. Fins ara ja no, ara ja l'equip, ja en tinc un de l'equip, però fins ara era el meu pare. I clar, amb el pare, com que hi tens una relació de confiança, no? A la que no em sortia alguna cosa, m'enfadava, i a la que ell deia alguna cosa o em donava aigua i no volia aigua, ah, no, deixa-ho estar, saps? Vull dir que ho fa molt bé. També ha llegit, mira d'informar-se molt, mira de tot, i coses de psicologia, intentava, saps, calvar-me d'alguna manera, o sigui, ho feia molt bé. Feia molt bé, llavors la relació que es crea és molt maca també, en el trial amb el motxilero i el pilot, no? Perquè és una estona, són tensions que viu junts, moments també molt feliços que viu junts, i llavors és molt guai.
A vegades veiem el tenista Rafa Nadal, que veiem que és permanentment el número del món. Tu, el teu objectiu és ser número del món. Un cop hagis assolit aquesta fita, després què? Tenint en compte que, pel que expliques, els reptes per tu són molt importants. Després de ser campió del món, quin és l'altre repte al que pots aspirar?
Aviam, és que el repte principal és ser el millor del món. Llavors, no, per ser el millor del món, no pot ser... Guanyar un campionat del món no és ser el millor del món. Guanyar un campionat del món és que a la competició del campionat del món ho has fet molt bé i has quedat campió del món. Però jo vull anar més enllà, jo vull ser el millor del món. Per tant, això què significa? Demostrar-ho carrera rere carrera. No només quedar campió del món un cop. Ho has de tornar a demostrar. I no només campió del món, campió de la Copa del Món, també. I no només, m'entens? És tot englobat. No s'acaba mai, en veritat. No s'acaba mai, perquè llavors sempre vols més, no? Ara tinc això, però després potser, clar, el millor de la història. O el que té més títols, això no s'acaba mai. No s'acaba mai. No té punt i final. Això és començar ara, a poc a poc. S'ha de ser ambiciós, però tampoc ens podem flipar. Comença a poc, però és, va per llarg. No s'acabarà pas aviat, això.
I tu veus la teva vida dedicada totalment al món del bicitrial?
En un període curt, entre cometes, de temps, sí, perquè és el que em vull dedicar ara i en uns anys vista, però ja a més llarg termini, doncs no, la veritat, m'agrada també molt el que estic estudiant, m'agradaria entrar al món laboral també des d'una altra forma, emprendre, fer alguns projectes, sempre he pensat que m'agradaria anar a viure a un altre país i muntar la meva empresa, històries així, no? Somnis que també tenia, o sigui que jo crec que hi ha el moment per tot, ara estic que tope amb el trial i ho seguiré estant uns bons anys, però la que vegi que doncs ja no m'omple o que espero que ja hagi aconseguit els meus objectius i ja vegi que doncs no rendeixo el que esperava, doncs serà el moment de canviar d'etapa, no? I centrar-me en altres coses que també em faran igual d'il·lusió.
Martí, tu tens, ho comentàvem abans, 19 anys, t'ha enganxat el canvi d'allò dels 17 als 18 en plena pandèmia. Com ho has viscut?
Clar, jo... Això, molta gent, no? De la meva edat, el que més li molesta a la gent és el tema de socialitzar, el tema de les festes, que és normal, que és el que més ens ha tocat, no? A mi, més que això, el que m'ha molestat més és el tema entrenaments. Jo vaig estar tancat 2 mesos a casa, molts pilots, no? Veies per Insta, clar, tenien un jardí, ja hi tenien 4 coses, entrant allà. Jo visc al centre, visc a la plaça Major, en un pis. Llavors, l'únic que tenia era una terrassa de 3x3 metres, i què vam fer? Doncs vam decidir agafar, posar 4 palets a la terrassa, i entrenar a la terrassa. Què passa? Que clar, jo amb la bicicleta, com que em poso amb una roda, el cul em quedava per sobre de la brana. Llavors ens feia por que caigués des d'un quart.
Clar, clar, no seria...
No era el que buscàvem tampoc. No estàvem tan malament a casa, no? Com per voler això. Llavors vam posar com unes cordes, així que semblava un ring de boxeo, no? Que així si em queia, doncs m'aguantaven per l'esquena i no m'anava per baix. I bueno, això va ser el que m'ha molestat més, la veritat. Llavors, l'altre ho he anat sobrepassant, també m'ha molestat molt el tema competicions internacionals. L'any 2019 jo estava seleccionat per anar al campionat del món que es disputava a Xina i a 10 dies de marxar, d'agafar l'avió, em vaig trencar el peu.
Oh.
Llavors, clar, no hi vaig poder anar i l'any següent, l'any 2020, ho vaig guanyar tot, vaig quedar campió de Catalunya, campió d'Espanya, campió de la Copa Espanya, es va de tot, però no hi va haver competicions internacionals, o sigui, no hi va haver ni campionat del món, ni campionat d'Europa, ni res. Llavors em vaig quedar una mica amb l'espina del campionat del món aquest júnior, això era en categoria júnior, i l'any 2021, l'any passat, va ser el meu primer any en categoria èlit, i finalment vaig disputar el meu primer campionat del món a Vic. A Vic, que estava molt nerviós, perquè estava molt nerviós. I ara...
Martí, aquestes situacions que tu ara ens descrius, és que m'has fet pensar, ara, abans de micròfon tancat, no havíem comentat el tema aquest del peu, que et vas trencar el peu, no? Algú per qui sempre hi ha reptes per tirar endavant, quan les coses no van com creu que haurien d'anar, com ho gestiona? És a dir, la frustració, de vegades, en el teu cas, és una motivació per tirar endavant o t'has trobat en algun moment en què t'ha frenat?
Aviam... la primera cosa que es fa i que jo crec que no està malament fer-ho és primer, òbviament, frustració, primer és l'etapa de dol, no? Llavors és tranquil, agafar-se amb calma al començament, clar, ostres, va ser molt dur per mi. Jo em van operar que els meus companys de la Federació Espanyola ja havien aterrat a Xina, jo just em despertava allà a l'Hospital d'Olot, saps? Llavors, clar... Va ser dur per mi, llavors al començament doncs, va ser un bajón molt gran, però després sí, òbviament, després va ser una motivació super, super grossa, vaig començar a entrenar molt, i tot i la pandèmia, doncs ja et dic, vam posar palets a casa, vull dir que em vaig motivar molt, i aquell any doncs, es va veure amb els resultats. Llàstima que no hi va haver campionat del món, perquè era favorit per fer-me amb el títol, però vull dir, sí, tant, és una motivació, no? Al final jo crec que sempre és el mateix, quan hi ha una complicació al començament, òbviament és dur, no et puc dir que al començament ja dic, uah, pues, gas, no, pues, moltes vegades al començament és un bajón, però després és veure com pots agafar aquest problema i convertir-lo en una oportunitat.
I ara no pares, perquè, a més, una de les coses que a tu et fa especial il·lusió és veure créixer esportivament els més petits, no? I si pots ser al costat de la bici, millor que millor.
I tant, sí, a mi em fa molta il·lusió fer una mica, no?, de mentor, de tenir uns nens que els hi faci il·lusió també, que vulguin entrenar fort, o sigui, les dues coses. A mi tant em fa il·lusió un nen de 5 anyets que només va en bici perquè s'ho passa bé i ja està, i és el que ha de fer, ha de disfrutar de l'esport, a mi m'encanta també perquè és molt gratificant, però també m'agrada molt un nen de 13 anys o 14 anys, que ja comença una edat, per dir, home, m'agrada això, m'agradaria entrenar, vull guanyar, i agafar i dir, va, doncs, anem a guanyar, anem a tope, no? I que posi de la seva part, i jo li ensenyo el millor que puc, i veure com, al final, si poses ganes, si els entrenaments van bé, els resultats acaben sortint. Això també em fa molta il·lusió, i ara amb el camp de trial que hem fet amb l'Ajuntament, a les zones del Tossors, allà al costat de les pistes de l'andisme, doncs va superbé, perquè allà ja hem fet molts entrenaments, els nanos ja a l'última competició em van fer podi, tres nens de l'escola, sí que molt content, tots molt contents.
Hi ha noies en el món del bicitrial?
Sí, no n'hi ha tantes com ens agradarien. Ara l'esport de noies cada vegada està pujant més, cada vegada n'hi ha més, i el nivell està pujant molt també,
sí.
Perquè al final, com més pilots hi ha, com que s'apreten entre elles, doncs acaba pujant el nivell, i llavors sí, cada vegada està més i està pujant, i esperem que segueixi així, sí, que, perquè realment ens en fan falta per fer l'esport més gran i perquè el nivell no pari de pujar.
Competeixen amb els nois amb les mateixes característiques o tenen una categoria a part?
Tenen una categoria a part, és quan són petits sí que competeixen tots junts, però després arriba un punt a infantil, cadet, que ja separen i ja tenen una categoria a part. Llavors també en el trial el que hi ha és separem segons les mides de les rodes. Hi ha dues rodes, hi ha roda de 20 i roda de 26. Jo competeixo amb roda de 26, tu esculls. Arriba un punt, tothom comença amb roda de 20 fins que tens 14 anys, que és quan comences a tenir força i comences a fer l'estiron, i llavors allà decideixes si vols continuar amb roda de 20 o si vols fer roda de 26. Diferències. És pràcticament el mateix. Amb roda de 26 són més fàcil el que són coses grosses, però més difícil el que són coses tècniques perquè és més grossa, i roda de 20 al revés. Llavors és ben bé la que t'agrada a tu. Jo sempre, de petit, mirava vídeos d'en Jack Carty, el meu entrenador feia 26, a mi sempre m'ha agradat més el tirar amb 26, crec que és més estètic. Però un de 20 et dirà que saps que un trial amb roda de 20 és més estètic. Llavors va ben bé per gustos.
Podríem estar estona i estona parlant, eh? Escolta, Martí, quan tu reps la trucada del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot i et diuen, escolta, ets candidat als Premis Garrotxa de l'any, què penses amb 19 anys?
Primer penso, buah, s'han equivocat. Com? Jo? No pot passar. I després, molta il·lusió, la veritat. Encara no m'ho acabo de creure. Fa molta il·lusió, sé que és un premi molt important i, ostres, super, super content.
Molt bé. Martí, a partir d'ara què?
Bueno, doncs, a seguir. Jo espero que això sigui només el començament, no? Jo espero que acabem de començar i que ara cap amunt. Tenim entrenaments clars, tenim una temporada molt guai. El Mundial aquest any és a Abu Dhabi, el novembre, i la següent Copa del Món és a Dinamarca, a l'agost. Ara hi ha el Campionat d'Espanya per Sant Joan, o sigui que està tot acabat de començar, o sigui que amb molta il·lusió i a tope.
A Abu Dhabi, quan hi vas?
És a la primera setmana de novembre.
De novembre.
Exacte.
Sí, doncs escolta, no cal que et digui que et seguirem de ben a prop, eh?
Home, moltes gràcies.
Martí Baireda, un plaer conèixer-te. Gràcies per acompanyar-nos avui als 5 minuts més i per explicar-nos tantes coses sobre tu i que hi hagi molta sort en els Premis Garrotxa de l'any.
Moltes gràcies. Una abraçada i moltes gràcies a vosaltres.